benvinguts, benvingudes a Esports 3.
A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
Bienvenidos a Segunda Divisió.
Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
Tomàs, ho pot dir.
David Gui, bon dia.
Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
Company Fuster, bon dia.
S'ha de fer feina. Sí.
Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
Tèntol.
El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. El dia, amb Marta Grau.
I 5 minuts, tercera hora de programa, s'incorpora Bernat Nadal als comandaments tècnics i recuperem aquella notícia curiosa, la notícia que més ens ha cridat l'atenció a les 9. Diumenge, allà, aquí, a les Balears, una batalla, no us preocupeu si no sabeu el que és, eh? Ara ho explicarem, una batalla de Farmear Aura a Palma. Here we go!
No us preocupeu, perquè ni nosaltres tots sabíem què era. Però bé, atenció, perquè si teniu fills, si teniu nebots, o simplement alguna persona jove a prop, és possible que darrerament hagueu sentit una expressió que sona a videojocs, però que en realitat té molt a veure amb el carisma. Farmear aura, farmear aura, que d'entrada no té ni traducció per ser normatius, però vendria a ser una mica això, farmear aura.
I què vol dir això? No me n'en ninxo, la veure. I doi, farmear ve del món dels videojocs i significa acumular recursos, punts o fins i tot experiència. I l'aura, en el llenguatge d'internet, és aquesta espècie de carisma, d'actitud, de fins i tot presència o capacitat de quedar bé davant els altres. Per tant, farmear aura seria, perdoneu, bàsicament fer coses per guanyar punts imaginaris de carisma.
És a dir, una mirada, una postura, una entrada espectacular, un ball, un gest inesperat, qualsevol cosa que faci pensar, uau, aquesta persona té aura, té carisma, i si la cosa surt malament, passa just al contrari, que perds aura. I fins i tot hi ha qui diu que si no tens aura, que tens, Maria Antònia?
Laura.
Laura, també fan aquest joc de paraules per fer sa broma. Però la gràcia és que aquesta tendència ja ha sortit de TikTok, i d'Instagram, i ha arribat en el carrer amb batalles d'això, de farmear aura. Són una mica com les batalles de freestyle o de ball, però aquí no fa falta ni rapejar ni saber de ball. Dos participants se posen cara a cara, com podeu veure en aquestes imatges que compartim amb els nostres espectadors, i intenten demostrar qui té més presència, qui té més estil o qui té més carisma. Un jurat o el mateix públic decideix qui guanya en aura.
I pensava que no passaria mai, però aquesta moda arriba també a Mallorca. De fet, anotau bé si voleu participar-hi. Diumenge 30 d'agost a la plaça d'Espanya de Palma serà l'escenari del primer campionat de farmeo d'aura a Mallorca. Començarà a les 7 del vespre, però les inscripcions s'obriran una hora abans. Hi haurà 16 places per participar, ja sabeu, places limitades. La inscripció costa 1 euro i el guanyador s'endurà 25 euros. Què haurà de fer? Idoi, mirau, demostrar davant el públic i els jutges que és la persona amb més aura, una posa, una mirada, un moviment, un ball, i aquí la imaginació és importantíssima.
Clar, així que ja ho sabeu, si diumenge no teniu res a fer, a Palma podeu anar a inscriure-vos en aquest concurs i qui sap si trobam la persona de Mallorca o de les Balears que té més aura. La pregunta seria ara, per les meves companyes, si vos hi presentaríeu. No, Maria Antònia és balladora, però no sé si seria capaç de reproduir aquests gests que fan en aquestes batalles, i sobretot quanta aura creus que teniu per poder participar a un concurs d'aquests?
És que m'apareix surrealista tenir aquesta conversa. A veure, no sé quant d'aura tenc, tampoc sé si tens la capacitat de fer aquest pas de baix, si se poden considerar així, però ajut de veure el panorama, jo crec, amb companyes, que ho deixaria fer.
Clar, mos recordava abans, a les 9, quan hem parlat d'aquesta notícia curiosa, en aquell moment en què parlaven també de trobades de Therians, no? Recordeu, no? Quan se va posar de moda aquestes trobades, clar, que no varen tenir molt d'èxit aquí a Palma, en aquest cas.
Tant de
no
bo, sé, perquè era ben surrealista.
Espero que passi el mateix amb el Fermé Araura.
No sé si passarà igual.
Jo t'he dit no, que no, que tindrà molt d'èxit.
Trobes?
Sí. Jo crec que sí, perquè basta veure les imatges de tots els llocs on s'ha celebrat, no?, aquesta batalla de Fermé Araura, que estaven a les totes de gent que contempla, que grava amb el mòbil la batalla. No, jo crec que tindrà èxit. Una cosa que ens agradi a nosaltres, no? Però jo crec que
jo
sí, que això té molt d'èxit.
Jo veient aquestes coses, però clar, si la Maria Antònia, que té 20 anys, també...
Jo vaig dir, això em fa vergonya, Liana. M'imaginen el meu germà començant a fer així, davant d'una universitat
això
sencera.
Això vol dir èxit seva, no?
Sí,
es
que
però,
com
mira, ara fareu un poc d'advocat del diable. Què té de diferent quan se varen descobrir, per exemple, nous balls, no?, i se feien al carrer, bon, anàvem als carrers, sí, de Brooklyn dels anys 70, o el boom del hip-hop quan sortia, que ningú en tenia, no?, aquestes noves formes de ballar. En el fons, no?, és una nova manera de comunicar-se que tenen els joves a través de gestos, balls, expressions, no sé. Per
una
què,
cosa,
per què no?
Una cosa que odiem els ballarins és que de cada pit més tenim alumnes que en lloc de ser ballarins, que els agrada ballar, aprendre estils, noves passes i de més, són tiktokers. Només te venen aprenent les quatre passes de ball
aquell
que hi ha.
Aquell trosset de ball que dura 15 segons,
exacte,
i que pugen,
això no és
per ballarí. Tenir... Exacte, no. No.
Aquí estàs punt. Aquí espero que no s'adopti aquestes batalles en el ball de bones, que li diria jo.
Aquesta és una de les notícies curioses del dia, ja sabeu, que cap de setmana a Palma, però en tenim més, tenim altres propostes que explicam tot d'una.
Sí, Marta, perquè fes tu no conèixer la Vendella.
No, és vera,
mira
que estrany,
ha estat en el top,
sí,
3,
sí,
de que parla tothom en aquest programa. Però bé, Bad Bunny posa punt i final a la seva gira a casa seva, que és Puerto Rico.
Debí tirar más foto de cuando te tuve, debí darte más besos y abrazo las veces que pude. Ey, ojalá que los míos nunca se muden, y si hoy me emborracho, pues que me ayuden.
Debí tirar más fotos. I doncs, la gira Debí tirar más fotos finalitza amb unes xifres espectaculars. 3,1 milions d'entrades venudes arreu del món. L'artista porto-riqueny ha oferit 55 concerts a 22 ciutats de 4 continents, duent la música i la cultura del seu país per Europa, Amèrica Llatina, Àsia i també Austràlia.
La gira ha acabat precisament a casa seva amb dos concerts amb totes les entrades exaurides a Sant Juan, que varen reunir, atenció, unes 70.000. Damunt l'escenari, Bad Bunny va reivindicar el seu orgull de porto-riqueny i va comptar amb artistes convidats com Rauw Alejandro, Arcángel, Farruko o Víctor Manuele.
Por la mañana café, por la tarde ron, ya estamos en la calle, sal de tu balcón.
Por la mañana café, por la tarde ron.
I hem de dir que aquest final de gira també va tenir un vessant una mica reivindicatiu. El cantant va llançar missatges crítics sobre els talls de llum, el racionament d'aigua i un projecte turístic de luxe que genera oposició entre part de la població i també entre activistes ambientals. Tot això després d'un any especialment intens per aquest cantant, residència a Puerto Rico, actuació també que recordem va fer a la Super Bowl i un Grammy l'àlbum de l'any pel seu disc, convertint-se en el primer àlbum íntegrament en castellà que aconsegueix aquest guardó. Jo vull saber si vosaltres voleu quedar amb les ganes, després d'haver-ne parlat tant en aquest programa, d'anar-lo a veure i de ballar, qui sap, a la seva casita.
Tant com això, no.
No?
Però sí que te diria que m'ha acabat agradant.
Sí,
o sigui que ja és molt, perquè obrir-te la ment, obrir-te a noves experiències, incorporar reggaeton a la teva vida, no te dic que ho estigui escoltant cada dia, ni molt manco, però té mazos, que m'agraden moltíssim.
Jo per ventura ara defraudaré en el jovent, però jo em va bonir, no m'hi diu res.
No t'agrada.
De festa i ja està.
O sigui, jo estic de part del jovent i aquí,
exacte,
la nostra veu
jo
més
no
jove del programa no li agrada Bad Bunny.
Jo no pagaria per anar a veure en Bad Bunny. M'agrada l'espectacle. Sabeu per què hi aniria, realment?
Per veure ballarins.
Ah, sí, aquí està. Per veure ballarins i ballarines.
Mem, jo sempre ho he dit, Jo sa música és perquè hi ha qualque cançó més aferradissa. Ara hem escoltat...
Home, que devia tirar més fotos. És meravellosa.
Setonada, però... Jo ara sé que quedaré...
La deixen sonar? Només 10 segons, vinga, 10 segons.
Vull donar-te més besos i abraço les veces que pude. Ojalá que los míos nunca se muden, y si hoy me emborracho...
tothom balla, però fins i tot en Bernat Nadal, que no crec que li agradi molt
de reggaeton,
balla un poquet amb Bad Bunny, però jo he de reconèixer que a mi, ara si fos aquí la Marta Sampar m'arranyaria, però troc que no se l'entén. I ara la Marta me diria, però si tu cantes segurament cançons en anglès que no saps ni què diuen.
A veure
que aquesta veu que té...
Però tu acostumes, te l'aprens, a més te l'aprens ja malament. És a dir, ja me l'aprens malament, no? Exactament, i supos que agrada. Però
per ballar, sí, per ballar, que no m'ho llevin una mica de...
Però un moment, què està passant? Que sigui jo l'única defensora de Bad Bunny, aquí falla alguna cosa en aquest programa. Falla alguna cosa. Tenim moltes propostes que contar-vos, això és només un principi, aquesta segur que serà del vostre interès. Mireu, hem parlat moltes vegades del preu per quilo de sagarroba, de que ha augmentat 5 cèntims respecte a la temporada passada, de que la seva recollida cada vegada es complica més, i d'aquesta situació se n'adonen compte els pagesos. Les altes temperatures, també la necessitat de recollir ràpid aquest fruit, han duit iniciatives molt curioses, com la de Nakika Márquez. Mireu, i ho comentat tot d'un, escoltau.
Si vives en Mallorca i busques una experiència rural diferente, este es tu plan. Estamos pensando en organizar una recogida voluntaria de algarrobas para que después tengamos para dar a los animales, porque este año, como todos por sorpresa de nadie, el precio está por los suelos. Entonces no podemos permitirnos pagar a nadie. Però
aquesta jove que veus és una pagesa de Mallorca que fa unes setmanes va publicar aquest vídeo al seu perfil d'Instagram on convidava a tot aquell que volgués a viure una experiència rural sense postureig a la seva finca. La proposta era clara, recollir les garrobes al camp on fa feina en aquí camps, sa mare, amb sa seva família, i després berenar conjuntament d'un pa amb boliat.
I Joana, per sorpresa de ningú, aquesta iniciativa va triomfar. Moltes persones van acudir els passats 8 i 20 d'agost a recollir garrobes i gaudir junts d'una experiència més que interessant. Avui, de fet, la tenim aquí en nosaltres estudi i xerrem amb ella perquè ens conti un poc com va ser aquesta experiència. Molt bon dia.
Bon dia.
A veure, contes, de bon ve iniciativa?
La iniciativa ve de que era ma mare ja totes sales coïn garrobes i ma mare diu, men, Quica, i si fessis un vídeo menys si s'apunta qualcú? Jo dic, però mama, no podem pagar ningú, ens els preu que dur. No, amb un berenar que nosaltres donaríem. I van dir, bé, però no m'aprovaré. Per sorpresa va venir un munt de gent, eren de vés 15, tant un dia com l'altre. Perdó.
I que creus que venien pel pa amb oli o per tenir aquesta experiència de saber
I quina bona idea, sa mare, per cert.
Sí, ta mare una visionària, ostres, també t'ho dic.
No, mira, realment jo crec que venien, molta gent me deia que era pues, perquè no toquen fora vila, perquè estan a ciutat, a més, i el pa amb oli, bé, la veritat que se va posar en contacte en altres fondes de Creu del Gaida, és un pa espectacular, i gent que havia vengut el primer dia va repetir el segon dia, i el berenar era la que un pa movia més, i també això de passar pues, una bona estona entre mig, no? Que al final mos han fet a mig, i bé, mirarem de fer com un tardeït o algo de Bayer que robés, tots els que van, però només els que van fer feina.
M'ha encantat. I com creus que va respondre la gent davant d'aquesta situació? Se va estar un poc més en el camp. Vareu recollir de veure garrobes o vareu més xerrar i conèixer-vos?
No, mira, vam fer una feinada. El primer dia hi havia tres atlots i els nens també feien una feinada. El segon dia només en varen venir dos perquè no va poder venir els que havien vengut l'altra vegada. Però varen recollir un munt. De fet, ma mare deia, buah, hem acabat la primera finca, anem a la segona. I llavors varen anar a la tercera. I l'altre dia, que va ser de 22 el darrer dia, doncs varen anar a una altra finca més grossa i els garrobes eren més petits i mos costava un poc més, però fan una feinada aquesta gent.
Ostres, Quica, estic pensant que què bé que les xarxes socials puguin servir per acostar la gent a la pagesia, perquè tingui un contacte amb el camp de forma directa, perquè conegui les preocupacions dels pagesos, la realitat, no? Se vos... Vau arribar a pensar... Això se mos ha anat un pot de les mans, perquè m'imagino que no vos esperàveu aquest èxit, no?
No sabia què esperar-me. És a dir, jo m'esperava que vengués a la millor, sí, unes 5 personetes, això, però vaig haver d'arribar a dir a gent, me sap greu, però no hi caben més, perquè no podíem ficar a tothom a dintre nostre... amb un descontrol, no, havien de controlar una mica, mirar qui sí, qui no, però m'ha sorprès un munt que la gent s'organitzés en venir encotxades i que facessin tanta feina que ningú se queixés, que fa una calorada i l'única fanera tirar l'aigua pel cap, però no se queixaven i seguien fent feina. Tot això crec que va ser molt guapo i sobretot ciutadans que no havien pogut tocar terra de prop.
Que mai havien anat a recollir garrobes, per exemple.
Sí, i que no tenen grups. Tant en fora, perquè al final de Palma o d'allà on siga en el camp no fa falta ser de Palma, per aventurar gent que és de també. Poble que tampoc ha estat a una finca mai. Però bé, sí, aconseguir, és veritat que s'excusa era aquest vídeo, però al final allò que se cercava era un poc posar en valor aquesta feina i poder replegar, recollir ses garrobes perquè no se perdin, no? Perquè teniu dificultats actualment per recollir ses garrobes. roba, el preu no és el que hi havia fa un parell d'anys, que se pagava a un preu bastant elevat. Sí. Com ha canviat aquesta recollida en aquests darrers anys? Un poc com és per vosaltres, pels pagesos, una miqueta haver de fer-se càrrec del camp, que no s'aturi, que no se perdi, però que també surti rendible.
Clar. Bueno, la diferència està en que l'any que anava a 2 euros i pico mos robaven les garrobes, cosa que no s'havia vist mai. Es dinaven i te'ls acuïen. I enguany no, enguany ningú roba res, enguany s'obren. Tota la diferència està un poc això. Ara la feina és la mateixa. Tots els han de regar, els han de mantenir, els han de saquear, han d'anar a preparar el terreno perquè sigui més senzill, han de fer les hores de feina, i jo al final jo de, mira, si jo hi vaig sense cobrar un duro ajudant a ma mare, pues perquè m'ho pas bé, segur que hi ha gent que també. I aunque han rebut moltíssimes crítiques, però una barbaritat, n'hi ha hagut moltíssims que, pues, que, hater, que els hi ha agradat. Hi ha
sempre, ara t'anava a dir, de haters sempre n'hi ha a les xarxes socials, i una de saber gestionar també.
Que critiquen, perquè en el final...
Pues perquè deien que mos aprofitaven de la gent, d'altres deien que vinguin a casa nostra quan acabin, pel carrer no sabeu ser de gent que m'ha xerrat de ser que robes, jo al·lucin. És a dir, no m'xerren de res, ni desplàtano ni repàs ser que robes. Ha estat la gràcia.
No? Ha estat la gràcia de l'estiu, perquè, clar, tu ets pagesa, també fas feina en publicitat, és veritat que ta mare ets la que se dedica de manera més professional a la pagesia o en el camp, però també ets creadora de contingut, no? I tot això ha estat com un còctel perquè això triomfas, no? D'on sorgeix aquesta passió per les dues coses? Perquè tu dius també que passes gut d'anar a ajudar i de feinejar, sí. I com és que te decideixes també a fer contingut referit en el camp, perquè aquest és un vídeo, però n'hi ha molt d'altres que tu expliques coses del camp i de la pagesia.
Sí, bueno, a veure, jo em dedico a publicitat, però de tota la vida he viscut a Can Ostre, entonces tota la vida he hagut d'anar a fer feina, ser garrava, ser mal de les olives, tot mos han menjat i hem estat suant. Què passa? Que me'n vaig adonar compte de que no hi havia ningú que mos realment representés de lo que és la nostra vida, que jo a Mallorca només veu postureo, beach clubs i platges i demés, i quan jo vaig estudiar fora d'Espanya, deia Mallorca i me deia Magaluf. No hi havia cosa que me fes més ràbia, però jo deia que Mallorca som molt més, ben que dir naltros, el que jo ensenyo és la meva realitat, que és una feina perquè tingui dos bes, no?, que m'entri un sou cada mes, i després, pues, el que és fora vila, que no pots aturar. Que
i que necessiten més influencers de fora vila, t'ho dic, perquè aquesta setmana hem parlat, no?, com estem cansats d'alguns perfils d'influencers que només mos xerren de cremes i de skinkers. No, necessitem influencers que mos parlin de la realitat del camp. I segur que tu també te vas sorprendre de l'interès que tenen en les xarxes socials les persones sobre el món del camp.
Sí, aquí tenen tota la raó, perquè no m'esperaven en salut. Jo vaig dir, bé, va ser un vídeo que vaig pensar que canviaven les uves de finca a finca, i vaig dir, però què ha passat? En cridis algo que he fet
perquè
des de petita.
Perquè molta gent no ho ha vist mai, per exemple.
I no? Jo no era conscient, perquè per jo és algo normal, és que per jo és la meva vida, saps? Entonces era en plan, pues no me compartiré, no me mostraré a la gent, i que gent d'aquí pues, sàpiga el que hi ha. I estic molt sorpresa de que moltíssima gent, no només de ciutat, sinó també de poble, que no ha tocat el fora vila que nosaltres l'hem tocat, aunque, vale, si ho penses racionalment és normal, però tot venim d'allà mateix, i al final tot venim de fill de pagesos, de padrins que eren pagesos, i en teoria tots han crescut aquí, però no.
Quica, quina part del camp no se veu i necessita viralitzar-se?
El papeleo.
Mira,
seu burocràcia.
Mira, ma mare...
No teniu temps per fer-ho tot.
No, i lo complicat que ho fa. Ma mare té 54, si no hi ha malament. Perdó, mamà, si m'equivoca. I ma mare ha d'anar amb l'iPad a mi de la finca amb una aplicació geolocalitzada que ha de fer una foto a quin tipus de cereales va de pujar allà, si hi ha cobertura i si no n'hi ha, t'espaviles, perquè és que si no, no cobrirà una subvenció perquè ha demostrat que aquell cereal està sembrat allà en aquell moment, en aquell lloc. I ma mare ha hagut de prendre a emplear la tablet, l'iPad, l'ordenador. És a dir, ara neix, jo que sé, en Asturiana, que s'ho veu de petita, doncs nosaltres hem d'anar apuntant, Asturiana és filla d'en Antoni, va néixer tal dia. Ai no, ara s'ha mort i s'ha mort.
M'encanten els noms, per cert, Antònia i Asturiana.
Sí. Entonces, jo crec que la burocràcia és el que més ofega, els permisos, i si jo no me llanç a dedicar-me 100% a la pagesia, és per les traves que te posen burocràticament, 100%.
I més enllà del missatge que m'encanta que poses a cada contingut teu de això també és Mallorca, mostrant com a sa cara bé, que va, com a dir, més destinada a sa gent que no és d'aquí i se fa unes idees que no són de les nostres illes, també creus que el fet de fer contingut a xarxes pot ser hagis acostat en aquest públic més jove que per aventura som els que miren les xarxes un tema tan tradicional que per aventura no viuen en el seu dia a dia?
Sí, jo crec que de qualque manera tots, i m'incloc, mos hem avergonyit de qualque manera, no?, d'aquesta part, de que hem intentat amagar que m'on anàvem a cuir garrobes, hem intentat amagar que anàvem a cuir obercots, I jo crec que, o sigui, el que m'encantaria seria ja idíl·lic és posar una mica de moda que la gent, així com penges la foto de que vas a platja, penges la foto de que cuei garraves. Seria ja increïble.
Seria un postureig fora viler, sí, per dir-ho de qualque manera,
sí, sí,
no?
Sí. I qui sap si això ajuda a tenir el relleu generacional que necessita el camp, perquè el camp necessita gent jove.
Exacte. Totalment, sí, sí, sí. Hombre, és una feinada i això queda que ningú ho agafarà, no és vera. Però, clar, el que vos dit, els temes burocràtics no ajuden. Jo, a ma mare, per exemple, les seves explotacions no els podem agafar fins que ella no se jubili. Ara tu posa't un autònom, pagesa, el que ha cotitzat, el que cobrarà. Quan se podrà jubilar, ma mare? Entonces, clar, és normal que hi hagi la gent que ha, perquè les terres són les que són i no en pot agafar més fins que ells no se jubilen.
No, que vulgui servir també les xarxes socials per la reivindicació de les situacions que preocupen,
sí,
per donar-li visibilitat. Quan tens una nova trobada, no sé si per recollir robes o per ja avançar-nos una altra temporada, sí.
Sí. No, se'n mal, se'n van morir tots els amalers, perquè hi va venir, bé, va venir un escarabat i tots els, exacte, tots els amalers que nosaltres teníem. Pues, he dit una cosa, ara que ningú me sent. A vegades, perquè és que les maletes són terribles.
En el polsat! Ai, és
molt dur. Sí, sí, sí. Les garraves encara són grosses, però veure les maletes, o que te caigui damunt el cap, això ja...
Perdona, i la teva manera de recollir garraves també és peculiar, perquè no sé si mos aprovaria molt de pagès, això, d'anar assegut en terra, aixancada, recollint les garraves, no?
Quina imatge, per favor. Mira, jo vaig dir una cosa.
Un mètode diferent.
És un mètode, sí.
Però és que... Ben que dius, la gent s'arriba a cansar i agafa mal d'esquena d'estar acotat o d'estar amb els genolls. Pues tots els voluntaris que venien acabaven ja de lats, jo no som influencers, però de la vida real sí, perquè estic tots asseguts. Perquè acabaven amb mal d'esquena sense estar basats, i jo, clar, que tampoc, i asseguts en terra, perquè mos pinxàvem un poc, escut, però no passa res.
No passa,
passa
res.
Res.
Sí. Aquí que xerra molt clar, ja ho heu pogut comprovar. Naturalitat, sí. Proximitat, realitat també, perquè és una cosa que a les xarxes molt fa falta. Parlàvem aquests dies de ser possible caiguda dels influenciadors, perquè m'hauran volgut vendre aquesta imatge idíl·lica de les seves vides i aquesta publicitat i tal, i no, aquí cal allò que fa és desmuntar mites i parlar-nos de les coses i fer-ho de manera ben clara. Ara tens uns 12.000 seguidors. No sé si amb aquestes setmanes has pujat de seguidor aquestes setmanes.
No, tinc 11.900, si no m'hi
m'agrada. Necessitem aquests 100 per reivindicar.
Vinga, anem a seguir-la, que segur que arribes als 12.000. Com bueno, te seguim, per la gent que mos estigui escoltant?
Sí, el meu perfil és Kika Márquez, en doble I a seguir.
Kika.
Kika.
Kika Márquez.
Sí, sí, sí. Idò... Sí, perquè està agafat és Kika Márquez sense doble I.
Ah, bé. Amb les dues I's, idò. Sí. Aquí podeu seguir-la, conèixer tot el que passa al camp, la seva realitat, i si hi ha noves trobades, tant per recollir garrobes, maldes o el que sigui, allà sí anem nosaltres per acompanyar-te. Kika, ha estat un gust conversar amb tu.
Moltes gràcies, el gust ha estat meu.
Igualment, arribem així a les 11:26, si vos sembla, una petita pausa i parlarem dels emojis i com l'ús dels emojis determina l'edat que tens. Quin és l'emoji que més utilitza Joana Maroto?
Mira, ara he de dir una cosa. La vull confessar. La Maria Antònia, que m'estira un poc d'hores, sí, amb el tema digital i tot això, me diu que sóc un poc antiga perquè sempre li envio aplaudiments. I ara ja vaig molt alerta, perquè sabeu que no, sabeu que fa antic. I quan li envio aplaudiments...
El
molt de mamà. Sí.
Sí? I he d'enviar
coses...
Què fas?
Stickers.
O sigui, he d'utilitzar un sticker més que un aplaudiment. Clar. Aquestes bambelletes que surten plegades, no.
Jo quan li he dit, Joana, ja he acabat.
Això no. Hem d'enviar altres coses. Ara li envio uns boixets que fan així, que apareixem nosaltres dues en certa màquina de remellet.
Jo envio molt el que li surt la goteta. Aquest és antic, també. És dels clàssics.
És un paquet
tímid. Ara en xerrarem, si vols.
Vàlido, ho descobrim després d'uns anuncis.
El dia i Vetres Ràdio. I Vetres Ràdio és entreteniment.
Para ti y también para ti, en Eroski te damos el melón piel de sapo entero a 79 céntimos kilo, la pechuga de pollo al corte a 5,95 euros kilo, la merluza de 1 a 2 kilos a 9,95 euros kilo y la empanada de carne con guisantes bandeja de 2 unidades a 3,70 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
Entra en l'òrbita més musical d'IV3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IV3 Ràdio. TV3 Ràdio estrena nova temporada més aviat que mai. Dilluns 31 d'agost, la Ràdio Pública presentarà la seva proposta pel 2026-2027, amb programes reformulats i millorats, amb noves veus i nous continguts, amb una aposta per la informació sense deixar de banda l'entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio.
Primera pregunta que feim sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
Si a tu te dic pinta,
mur,
portada.
Si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio.
Just durant la publicitat teníem un debat sobre l'ús dels emojis i com determinen l'edat. I com, depenent de l'edat que tinguis, utilitzes un. Per exemple, Maria Antònia deia que les bamballetes típiques aquestes que na Joana li posa sovint a l'hora de contestar els missatges havien quedat antigues.
Despassats, despassats totalment. Molt fa majors, som majors. Però bé, de fet, alguns emojis que abans eren molt habituals entre joves ara han quedat associats a generacions més grans. Despassats, per dir-ho d'alguna manera. Per exemple, la cara de riure ha perdut popularitat entre la joventut, mentre que la cara plorant s'ha convertit en un dels emojis més utilitzats, però no amb el significat literal que té, sinó per indicar que alguna cosa fa molta gràcia.
I això també en passa d'altres, per exemple, el pols cap amunt cada vegada s'associa més amb les generacions grans. Això demostra que els emojis no tenen un significat fix, que van evolucionant, i també això com ho fa el llenguatge. De fet, avui tenim amb nosaltres tres expertes que podran corroborar si tens raó jo, si va més en l'opinió d'Anna Joana o no. Començant per na Patri Bárcena, especialista en xarxes socials, influenciadors i màrqueting. Molt bon dia.
Hola, muy buenos días.
L'antropòloga social Alba García.
Hola, bon dia.
I també tenim una Cristina López, sociòloga de la comunicació de la Complutense de Madrid. Molt bon dia.
Hola, buenos días.
A veure, per on començar, companyes? Podem començar,
exacte, no sabem per on començar. Però bé, Patri, per començar.
Venga,
per tu. Les xarxes socials i els influencers tenen un paper important, no?, en com utilitzem els emojis. Com ha anat canviant i com fan això, que una cosa ara estigui de moda i d'aquí un parell d'hores ja no estigui?
Bueno, al final és eso, no? Cambio continu. És verdad que una conversació, hay que ver justo quién está al otro lado, y lo que comentabais, que un mismo emoji no significa lo mismo para una generación más joven o para alguien más mayor. Pero esto viene a ser lo que se llama el lenguaje corporal digital, que no solo va con los emojis, también va con los stickers. Yo soy muy de stickers, luego también hay que ver qué generaciones usan los stickers o cuánto tardas en responder un mensaje. Al final es saber ese contexto de con quién estás hablando y qué red social estás utilizando, ya que me decís lo de los influencers también, porque en TikTok, pues al final ser gente más joven en general, aunque de todas las edades, pues tendemos a usar unos y a lo mejor en un Facebook te encuentras con otros.
Cristina, como socióloga, determina la manera de comunicarse. A vegades utilitzam emojis i això pot donar lloc a la confusió. L'uso de emojis puede dar lugar quizá a malos entendidos también, porque parece que lo tenemos muy interiorizado, pero a veces se consiguen graves errores y ya lo dan solo las palabras a través del texto, ¿no?, que pueden a veces desconcertar a la gente. Ya no me imagino un emoji.
Pues sí, en la línea de lo que decía la compañera, es así, hay que tener en cuenta el contexto como en cualquier comunicación, y en el caso concreto de los emojis, pues mucho más, porque hay factores culturales para entenderlos, hay factores de edad, hay factores de género incluso, de nivel de estudios, y bueno, pues hay muchos estudios que abordan esta cuestión para que nos podamos entender mejor, ¿no?, que al final se trata de eso.
Alba, podem considerar que els emojis o fins i tot aquests stickers són noves formes també de comunicar-se, un nou llenguatge, per dir-ho d'alguna manera?
Sí, això el que ha favorit és una universalització dels llenguatges, és a dir, el llenguatge és contextual, els símbols que empleem, els gestos són contextuals també a un determinat context tant cultural com religiós. I què passa? Els emojis, en ser un llenguatge que és comú o una aplicació, que és una de les que més s'utilitzen al món, fa que això sigui universal. Però, clar, el problema que contextual es deve de si jo el que jo te vull expressar amb aquest emoji, si compartim aquest context, perquè si clar. No és el que heu dit, pot donar jo que malos entesos, precisament que no agafem aquest codi nou que estem fent.
Però que curiós que tornen les maneres antigues de comunicar-se com a antropòloga, Alba, no? El més primitiu, els icones, les imatges com a comunicació, sí. I ara de sobte tornem a això.
Claro, no. A veure, una de les llengües, de les 5 llengües que va iniciar, diguem, el procés d'humanitat, tal com el coneixem en llenguatge, va ser, per exemple, els pictogrames.
Clar.
Per exemple, els pictogrames més coneguts, bueno, són els jeroglífics egipcis. Però moltes vegades s'han empleat això per expressar una forma de condensar el llenguatge, també de racionalitzar els temps, és una forma molt més ràpida. Abans se feia antigament perquè el material d'escriptura no era accessible per tothom, ni sa gent tampoc coneixia ses eines per aquesta escriptura, i ara ho fem perquè anant curt de temps i per no posar ai, estic agobiada, poses una cara plorant o per dir, ok, m'apareix bé aquesta fetxa, poses espulgar o poses un coratge i dius ai, perfecte, que guai. Tendem a resumir aquest llenguatge que, bueno, també se pot perdre per el camí expressions que feim, però bueno.
Patri, molta gent que veu avui dia les xarxes socials, que no només som el jovent, avui dia tothom té les xarxes socials, per aquells creadors de contingut que fan campanyes de publicitat, fins i tot persones que duen les comptes d'Instagram o de TikTok, el que sigui, d'una persona i utilitza un emoji, un sticker, el que sigui, ho fa pensant que tothom captarà el missatge que realment vol donar, o ell ho té tan interioritzat que pensa que aquest llenguatge és universal?
Yo creo que ahí van dos factores. El propio influencer tiene como su manera de comunicar y cuando una marca o una agencia le contacta ya sabe cuál es su estilo, qué emojis utiliza y, bueno, todo lo que es ese contexto. Y luego, por otro lado, cuando una marca contrata a un influencer, le da lo que es un briefing. Entonces, en ese briefing ya le dices qué tono usa, qué emojis puede utilizar o no. O sea, ya vas alineado a ese tono que quieres buscar. Que luego sea más universal o menos, volvemos a lo mismo. Yo creo que pues tienen que ver a quién van a ir dirigido, a qué audiencia va a ir dirigido. Y luego también, no es exactamente respuesta a la pregunta, pero va relacionado, el tema de que nos esforcemos las generaciones que a lo mejor no somos tan jóvenes, porque al final quien marca las tendencias en redes, luego estamos todos, pero quien lo marca siempre suele ser la generación más joven. Y si nos están viendo, escuchando los Z, ya no van a ser ellos tampoco, que son los alfa, ¿no? O los que luego van llegando. Entonces, tenemos que ponernos al día porque, por ejemplo, hay una serie, no daré nombres ni canales, pero de una plataforma digital que salió, yo creo que fue el año pasado el otro, sobre bullying, y en el que se hablaba de bullying por Instagram, y que los padres veían los comentarios y es como, pero si el emoticono que le ha puesto, no sé si eran unas píldoras, no significa nada, y era un lenguaje que entre ellos le estaba acosando realmente. Entonces, como
¿estabas
adultos,
hablando de adolescencia?
Exacto.
Porque esta serie, ¿no? Es que exacto. No he parlat molt aquí, precisament,
sí.
Esa gent que són més majors molt va sobtar, molt va sorprendre, perquè ese precisament no, no coneixem el llenguatge dels joves. Quan som pares, evidentment, molts pensant que un coret vol dir un coret,
claro,
i el millor color del coret vol dir una cosa, vol dir una altra.
Claro. Això implica molt de desconeixement a l'hora d'aquest llenguatge, no? A l'hora d'enfrontar-nos en aquest llenguatge. Cristina, ese desconocimiento al que hacíamos referencia, ¿no? A veces se puede estar hablando de bullying y utilizar de determinados iconos, ¿no? Determinados emojis, es muy serio. ¿Qué le llama la atención sobre la forma de relacionarnos hoy en día a través de los emojis? ¿Qué particularidades destacarías un poco al hilo de la conversación que han mantenido tanto Patri como Alba sobre el uso de emojis ahora?
Bueno, desde la sociología de la comunicación lo que decimos es que ha habido un cambio en los códigos, ¿no? Y en los lenguajes que utilizamos, ya lo apuntaba Alba, ¿no? Que desde la antropología también se ve así, quién puede utilizar qué herramientas lingüísticas para expresarse, dependiendo de muchos factores, pero desde la sociología hacemos énfasis en que efectivamente es un nuevo código, porque es un código visual que acompaña las palabras, en este caso al código, a los lenguajes verbales o a los lenguajes escritos, y lo que se pone de relieve es que es necesario No ya un diccionario, que es un intento que se lleva haciendo desde los 2000, cuando aparece todo el lenguaje Unicode y estas cuestiones, sino entender que todo lenguaje y toda expresión lingüística está situada en un contexto y que para entenderlo o malentenderlo se puede tener en cuenta estas cuestiones contextuales, sociales, culturales, como decía también, ¿no? Y en este caso es la juventud la que lidera, como decía Patri, en redes sociales sin ninguna duda también, ¿no? A lo mejor en la calle, donde podemos conversar diferentes generaciones, pues hay más negociación, pero al final las redes sociales, quienes usamos las redes sociales, somos personas adultas también, pero principalmente la juventud, pues tenemos que tener en cuenta que a lo mejor son ellas y ellos los que van abriendo camino. Y esta sustitución, por ejemplo, de los emojis, el emoji que citan en el estudio de Google, ¿no?, que habéis mencionado al principio, de llorar o de reírse mucho, ¿cómo se puede confundir? Pasa a ser luego un sticker o pasa a ser el famoso LOL, ¿no?, de que lo usan también en su día a día, ¿no?
Clar, podríem fer una pràctica o un estudi ràpid per saber quins són els que utilitzem més, no? Ara, si teniu el mòbil, el podeu mirar, si no, els que vol venguin al cap. Quin seria l'sticker o l'emoji que utilitzeu amb més freqüència? O els darrer que heu utilitzat? Jo, per exemple, els darrer ha estat una careta que se tapa la cara un poc empagaït. En el vostre cas, no sé si sou més d'stickers, d'emojis, de gifs, que també s'han oblidat una mica dels gifs, pot ser?
¿Por quién empezamos?
Pues a ver,
venga, vamos allá. Yo soy muy de stickers porque cada expresión de... O sea, creo que ese lenguaje corporal digital lo muestro mucho más en stickers. El emoji es como para finalizar con un beso o un corazoncito. O sea, sí, soy muy cariñosa en ese punto, ¿no? Y sí, o sea, uso sobre todo stickers. Vi el otro día que para hacer la compra, un creador de contenido comentaba que en lugar de poner la lista de la compra en un grupo de WhatsApp propio o a ti mismo, buscaba los productos hacia el sticker y mandaba el sticker.
¡Quina feinada!
Sí.
¡Quina feinada, por
favor! Digo, ¿hasta qué punto estamos de no escribir y usar estas cosas?
¿Nalva?
Jo soc especialista en col·leccionar stickers. Sí, jo m'agrado molt i soc molt d'escorat, d'enviar escorat també a tothom i per tot. I ara, darrerament, n'hi ha un sticker, un emoji, perdó, que és com que s'està derretint.
Sí, que se fon, sí.
Esto es por el verano.
Exacte. Home, i amb aquesta calorada...
Tan agobiada. El primer estiu, siguem diabètica. El primer estiu tal, i com el meu està en mental, s'està derretida. Aleshores, és el que més estic utilitzant aquest estiu.
Cristina, quin és el més utilitzat? Per tu, clar.
Pues... Para mí, yo uso muchísimos emojis, muchísimos, muchísimos. Soy una reina profesional de los emojis. Es cierto que ahora, pues con mis sobrinos, que son adolescentes, o con mis alumnas, intento meter más stickers porque es que realmente es todo un arte. Y ahora que mi hija pequeña pues empieza a socializar también en el lenguaje de las redes sociales, etcétera, pues veo que es que enseguida ella dicta, dice, estoy emocionada, y el... la propia red social le devuelve en cuestión el sticker que está buscando, ¿no? O algo muchísimo más concreto.
Pero qué curioso.
Pero yo soy un poco más ortopédica, digamos, y tengo como mis significados muy, muy asociados a la alegría, a la pena, a la vergüenza, y bueno, pues
mira,
no tengo ninguna...
Mira, una cosa interesante.
Sin emojis.
Que lo utilitzen persones de totes les edats. Els vostres pares vos envien missatges amb emojis, per exemple, per parlar de diferents generacions. O sigui
però, no, però, per exemple, en el meu cas, ma mare m'envia, sobretot, emojis, no tant gifs...
No tant stickers.
O d'stickers, com... I la Maria Antònia, perquè ara jo l'estic veient, sí. Mirar quines és que...
No, me n'estic donant d'una cosa.
Farmees aura amb els teus stickers?
Ui, farmees. Espero que no. Espero no farmear aura, però sí que me n'estic adonant que estic substituint els emojis per stickers, per exemple... En lloc d'enviar la cara trista, veig que estic obsessionada amb bebès. Ja tinc un bebè que se posa a plorar. En lloc d'enviar escorat o una besada, ja tinc un bebè que envia una besada. I així constantment en tots els emojis.
No sé si es passa que quan es manda uno que no tenéis, enseguida és que guai.
Darrera pregunta, que ens queden 2 minutets. Trobau a faltar algun emoji? Alguna vegada heu volgut expressar una emoció? No hi ha emoji que pugui expressar el que estic sentint ara mateix. Patri?
No, pero ya que estamos aquí, pues una ensaimada pueden poner.
Una ensaimada.
Es que una ensaimada, un quarto, una bona sobrassada, claro. Per dir, Nanda...
Per què no? Sí, per perquè molt no? De croissant, però trobam a faltar alguns productes específics, claro. Nostres.
I perdona, eh? I que no se mos oblidi, que això també és gent especialista, avui noies, però en aquest Jaume és especialista, en fer-nos stickers propis. Que jo en tinc uns quants, sí. Molt d'ells fets per Naqueta, amb alguna expressió mentre estàvem en directe o amb alguna foto.
Sí, és veritat.
Que mai que també solen ser favorables.
No, exacte, però que serveixen també molt per posar cares i enviar emocions en els altres.
Cristina, algun emoji que hagis trobat a faltar? No sé si alguna vegada has pensat, mira, és que no hi ha emojis que puguin expressar el que sent just ara.
A ver, en teoría siempre decimos que hay cuestiones inefables, ¿no? Que no se pueden expresar con palabras. Y yo creo que, vamos, que a todo el lenguaje icónico de stickers, aunque los fabriquemos nosotras mismas, queda mucho, porque, claro, al final el ser humano es infinito en emociones. Y si lo que queremos es expresar algo que nadie más siente o que creemos que nadie más siente, pues vamos a necesitar otras herramientas, ¿no? Que no solo sean estas que nos ponen a disposición las redes sociales. Entonces, sí, faltan muchísimos. Sí. No solo de ensaimadas o de otras comidas o de otras cuestiones más culturales, pero sobre todo a nivel de expresión de lo que vivimos y de lo que sentimos. Pero yo no sé si iremos a más, però des de luego buscarem la manera d'expressar-lo.
Mira, la cercarem i si no crearem nosaltres aquests mateixos emojis si els trobem a faltar. Molt agraïda per aquest temps de tertúlia sobre les noves maneres de comunicar-nos. Han tingut aquí els estudis Alba García i Patri Bárcena. Moltíssimes gràcies.
Gràcies.
I Cristina López, gràcies per aquesta connexió.
Gràcies.
Tot des de punt de vista diferents, des de la sociologia, antropologia, xarxes socials, així que segur que ho pensareu més d'una vegada abans d'enviar un emoji o d'incorporar-ne un de nou. 11:45, uns consells i continuem.
El dia. IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és diversió.
IB3 dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. IB3, tots donam una mà al Club Vidalba.
IB3 Ràdio estrena nova temporada més aviat que mai. Dilluns 31 d'agost, la Ràdio Pública presentarà la seva proposta pel 2026-2027, amb programes reformulats i millorats, amb noves veus i nous continguts, amb una aposta per la informació sense deixar de banda l'entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
El dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio.
Onze i 47, que no havíem parlat encara d'aquesta tornada a l'escola. I sí, ja és aquí. Segur que molts de pares, mares, tutors ho tenen present. La data, 10 de setembre, comencen les classes a les Balears.
Ya no va a preguntar, marchando para adentro, no puedo soportar.
o sigui, tornarem a la rutina, tornarem als despertadors, a la campana per tornar a l'escola, però vos he de dir que és una tornada molt cara, la d'enguany, com sol ser habitual i on les famílies hauran de fer front a despeses ben altes. Enguany, les associacions de consumidors preveuen una forquilla d'entre 800 i 1.200 euros que varia en funció de si el centre és públic, és concertat o és privat. I es calcula que les famílies gastaran enguany fins a un 15% més que el curs passat. Els experts recomanen comprar el material i els llibres també amb la major antelació possible.
A més, es confirma la tornada als llibres físics per damunt dels ordinadors o aquelles tablets. Ja sabeu que és una tendència a la que s'han sumat moltes de ciutats europees i el govern recorda les famílies que han de guardar les factures dels llibres de test per així poder-se beneficiar de fins a 5 deduccions fiscals a la declaració de la renda.
Unes deduccions que cobreixen les despeses de conciliació per a menors de 6 anys, els estudis superiors fora de l'illa i l'aprenentat d'idiomes i les places de difícil cobertura. Així que anirem parlant d'aquesta tornada a l'escola.
Has comprat els llibres i el material o no, tu?
Sí, sí? Pràcticament tot, eh? Pràcticament tot, igual que molts de pares i mares, perquè és veritat que ho has de fer en temps, sobretot si vols estalviar,
organitzar-te. Sí, però que ja queda poc, eh? Queda molt poquet.
Compte enrere, en parlarem moltíssim, però ara, si vos sembla, parlant de festes, que això agrada molt més. Les de Gràcia, ja està tot preparat. A Menorca, Clara i Mamí, bon dia.
Molt bon dia, molt bon dia. Idò, sí, a Menorca tenim preparades les festes de Gràcia. S'ha presentat el programa d'actes des de l'Ajuntament d'Amó i la programació de les festes de la Mare de Déu Gràcia arranca avui, bé, amb unes activitats de dalt de tot, com és habitual, i a més superant el centenar d'activitats, jo no sé, però l'Ajuntament d'Amó se superen any rere any. Ens acompanyen els estudis en José Manuel García, regidor de festes d'Amó. Com estàs?
Molt bon dia.
Bueno, 122 activitats entre el 25 d'agost i el 12 de setembre...
Sense comptar ses protocolàries.
Imagina't tu, eh? Això només els actes en quant a activitats culturals i activitats esportives.
Correcte.
I a més hi ha tots els actes que giren entorn a... Les...
Correcte. Aquestes 122 són totes aquestes organitzades per entitats o col·lectius, veïnals, esportius, culturals, que també volen formar part d'aquesta festa municipal, aquesta festa de tot el poble, i nosaltres l'únic que fem és donar cabuda i incloure en aquest programa i gestionar, que no és poc, totes les peticions que també mos fan de tancaments de carrers, de materials a servir, de taules, de cadires, d'escenaris, de barreres, de focus, no te pots arribar a imaginar. Mos convertim pràcticament en una empresa d'eventos perquè tot pugui quadrar i que cada entitat o cada associació pugui tenir el material que mos demana.
Bueno, José Manuel, cada any us aneu superant, no?, d'activitats. Bueno, vau superar el centenar i arribarem a 200, eh?
Sí, bueno, nosaltres, mentre ho puguem cobrir tot, nosaltres estem supercontents perquè cada vegada també veiem coses que van recuperant, com és el cas de sopars de veïns. Ara ja no només hi ha associacions de veïns que fan les festes de barriada, que també tenen un pes dins el que és el programa, sinó que ja hi ha aquells trams de carrer molt particulars que s'ajunten els 10 veïns, els 15, els 20 d'un tram de carrer que també volen fer el seu sopar, i això està molt bé, perquè és el que s'ha fet d'antic, vull dir que és el que s'ha fet en primer, per tant està molt bé poder recuperar aquests carrers, carrers en Bartomeu, el carrer d'Esforn, el carrer de Serraval, carrer de les Vinyes de Baix, vull dir, tots aquests trams que no són festes populars, com aquell qui diu, però sí que són festes veïnals que també tenen aquest esperit de començar a fer festa.
La festa comença, el programa que el tenim aquí, que a més aquest cartell de festes meravellós en el que es destaca el cavall, perquè el cavall en els actes protocolaris és és l'element més important d'enguany.
O sigui, nosaltres presentem diverses coses. Primer fèiem la presentació del cartell, després dèiem la pregonera en aquest cas, i la pregonera, en aquest cas, la dissenyadora dels cartells, la veritat és que l'ha encertat. Na Subirats Jover, la veritat és que l'ha encertat moltíssim. Nosaltres hem editat 2.500 cartells i avui, ja ara, amb el Balda, mentre venia cap aquí, estàvem mirant abans si podíem fer una impressió extra, perquè se mos estan acabant, i només fa una setmaneta que els tenim editats i ja els estem repartint, i pràcticament mos queden diversos centenars per poder repartir, però mos queden molts. Per tant, el que farem és que intentarem imprimir uns quants més perquè tota la gent que de moca els vulgui els pugui tenir. de molta feina fora de Menorca. Mesquina pràcticament no va poder ni venir a la presentació del programa perquè estava en feina. Per tant, és molt important que també es pugui veure que també tens gent jove que també està destacant fora de Mo, i en aquest cas esperant que també pugui ser un programa, un pregó entretingut sobretot, i que la gent se'l pugui estimar, perquè sé que ella ja està treballant molt.
I d'aquest programa de festes que poden veure també els nostres telespectadors a través d'IV3 Televisió, avui hi ha mercat de nit, com és habitual tots els dimarts, i demà comencen els primers dels actes, tot i que els programes, els concerts d'avui ja estan dins aquest programa de festes, però demà hi ha els gegants que esperen, sí, tots petits i grans, que esperam.
Sí. Demà inicien les festes quan Tomeu i Neguida són del Tesbalco. I demà hi ha aquest acte.
Fantàstic. I a partir d'aquí, festa per tots els carrers, per tots els barris de Mo. Entre totes aquestes activitats, clar, difícil destacar-ne qualcuna, però...
Uf! Bueno, jo destacaré les protocolàries, que són les de l'Ajuntament, que comencen dia 6 i no acaben fins dia 9, que la gent que mos vulgui seguir pues, ho podrà fer a través de la pròpia pàgina de la web de l'Ajuntament, que es diu festesdegràcia.es. Allà, des d'avui, ja es poden trobar moltes informacions, com és el programa, una col·lecció de cartells antics, de fotografies antigues que la gent mos ha volgut cedir per incorporar a l'arxiu municipal. Podran seguir els jaleos, que també es retransmetran a través d'IV3, segons tenc entès. No m'ho vull avançar gaire, però sembla que també podrem tenir la cobertura a nivell balear. Per tant, nosaltres esperant que tota la gent que mos vegi o pugui gaudir o li arribi aquesta sensació de disfrut que tenim a la ciutat.
I a més tenim enguany, es recupera una tradició de saigorrós que moltes persones estaran també esperant tornar a reviure, sobretot les persones majors de Mo.
Sí, bueno, no és que es recupera, o sigui, saigorrós sempre hi ha estat.
Sí, recupera dins.
Però s'havia començat a deixar d'anar a ses cases, que és el que es feia antigament, que anaven a ses cases a veure ses famílies, i allà pues, tenien sa visita d'un caixer on repartien saigorrós, que és aquesta perfum o aquesta... Sí, és com un perfum que està beneït, diguéssim, dins missa, i després els caixers reparteixen per tot el municipi. I el que hem fet ha estat pues, un obrir-ho a que tots els veïns que vulguin es puguin posar en contacte amb l'Ajuntament de Mo a través del telèfon o a través del propi servei d'alcaldia de l'Ajuntament i sol·licitin la visita. I el que farem conjuntament amb els caixers és que després distribuirem en aquests caixers que dia 7 de 5 d'escavespre a 7... No, perdó, dia 8, perdó, dia 8. Dia 8 de 5 d'escavespre a 7 d'escavespre estiguin a casa, grup familiar, gent gran, perquè arribarà la visita d'un caixer per poder repartir saigorrós, que és una cosa que s'havia deixat de fer.
Altres novetats d'aquesta nova edició de les Festes de Gràcia?
Jo dic que poques, i val més no tocar-les. És a dir, quan una cosa funciona, val més tocar-la poqueta. Hi ha qualque canvi de grup o qualque cosa, però destacaríem, bueno, pues això, que les fires d'atraccions i el mercat alimentari començaran dia 4, que també tindrem activitats amb accessibilitat, és a dir, en llengües de signes, i també es pregó tindrem una part de lo que seria sagrada per poder tenir gent amb accessibilitat reduïda, pues també tenim accessibilitat, creem una plataforma des de l'Església de Santa Maria perquè puguin accedir a l'espregó, vull dir, intentant que aquestes coses que ja han vingut per quedar pues, continuïn i que se segueixin difonguent.
I aquestes són les novetats, evidentment sempre unes festes de gràcia inclusives, amb totes pensat per totes les persones i que tothom pugui gaudir de la festa, i a més aquest programa que és meravellós, hi ha totes les fotografies antigues per fer aquesta memòria de tanta història i tanta tradició entorn a Gràcia.
Correcte, això és una iniciativa que vam iniciar l'any passat, que com deia, és gràcies a que l'Arxiu Municipal té una limitació i a vegades van voler rescatar aquestes, jo sempre dic, aquelles caixes de galetes que tots tenim a casa amb fotografies antigues, bueno, doncs pues, potser per nosaltres té un valor sentimental, però també en té un altre d'històric. Per tant, cedir que aquestes imatges puguin passar a ser part del municipi, bueno, creiem que era important, i el que fèiem enguany és un recull de les fotografies que ens van entregar famílies i gent l'any passat. I ara pues, és una cosa molt curiosa que quasi agrada tant com el programa, que és veure si coneixes a qualcú o sentir, ostres, jo hi era, o coses així, que crec que també li dona una part de sentiment per no oblidar d'on venim.
I tant, tan important. Bueno, avui ens veiem per les nits de música al carrer, concert del Caire en el claustre, i demà ben puntuals a gaudir de l'arribada dels gegants. Tindrem oportunitat, Tete, d'anar a conversar
interessant i de trobar-nos en diferents activitats de les festes de Gràcia. Moltes gràcies.
Moltes gràcies i bones festes.
Bones festes, Ido. Nosaltres ja us anirem comptant, perquè també tenim sorpreses. Divetres Ràdio serem presents com cada any a les festes de Gràcia d'Amor.
Ido, les anirem descobrint. Moltíssimes gràcies, companya. Dedicam els darrers minuts d'aquest programa a fer un repàs de l'actualitat esportiva. Ja se troba aquí als nostres estudis, Miqui Tous. Bon dia.
Bon dia, i d'avui l'actualitat esportiva que arriba marcada per la primera derrota del Mallorca, que arriba presta la segona jornada en el primer desplaçament del conjunt de Luis García al camp del Granada. 2-0, va perdre el conjunt vermell, va tenir oportunitats per marcar, per avançar-se en el marcador, però no els va aprofitar i el Granada va marcar primer en el minut 20 de la primera part, es va avançar el conjunt andalús al marcador. Després de la segona part, el Mallorca va cercar l'empat, però a 10 minuts pel final, quan el Mallorca intentava empatar un aquest partit, idò, el Granada va marcar el segon gol, un gol amb molta polèmica, que analitzarem a partir de l'1:05 el programa Esport 3 d'Ivetres Ràdio, perquè el Granada va treure un corna, l'àrbitre, quan el jugador del Granada ja havia tret, va xiular, no sé què va xiular, i clar, jugadors del Mallorca van quedar mig aturats, amb tanta mala sort que la pilota va pegar en un jugador del Mallorca, en Puig Mal, i va entrar dins la porteria mallorquinista i va significar el segon gol. Va protestar molt els jugadors del Mallorca, la plantilla, targetes grogues, va mostrar l'àrbitre, però no va rectificar. El gol va pujar en el marcador i això va sentenciar el partit 2-0 favorable al Granada. Ara el Mallorca, la setmana serà curta, es podrà refer pres perquè diumenge a les 7 rebrà la visita a Son Moix del Ceuta, segurament si suma els 3 punts.
Que no davalli la guàrdia, que havia començat
no,
bé, que
això ha estat
una
3.
Pena autèntica.
Complicada la segona, sí.
Se parla de robatori, fins i tot, d'aquest,
sí,
és veritat.
Sí, el segon gol va ser molt polèmic, però a partir 1-0, però tal vegada hagués pogut empatar. Vorem.
Només hem començat la temporada,
sí,
i
ja
encara queda molta. Després vols escoltar, enviem aquesta informació. Punt i final en aquest programa, tornem demà a partir de les 9, que acabeu de passar un bon dimarts i, com sempre, moltíssimes gràcies per seguir-nos.
IB3 Ràdio.